de la tarda amb David Medrano.
Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Si apassiona és la vida i l'obra de Ramon Llull, no és menys la trajectòria de l'humanisme. D'interès per l'obra i pel seu pensament, jo n'havia ja, doncs, he anat argumentant en tota aquesta sèrie d'espais que s'han fet sobre Ramon Llull i al llarg del temps com va influir precisament el seu pensament i, sobretot, s'hauria de destacar com es va influir amb el pensament de savis filòsofs com Leibniz. Sens dubte, pot considerar-se en Ramon Llull un visionari. Costa que no sigui més aprofitat per parapsicòlegs per tal de tindre aptitud i atribuir-li prediccions. Però no és difícil d'imaginar que aquest punt, amb aquest punt de vista, anticipés molts descobriments, idees que no es desenvoluparien, però que fins a segles després o altres estudiosos haguessin pres les idees de Ramon Llull com a referència per les seves descobertes. La relació de Llull amb l'alquímia i amb les sectes càtares i albigeses és motiu d'especulació. No és l'únic de la seva època on la Corona d'Aragó feia pont d'entre Itàlia i el nord d'Europa i l'Espanya musulmana, cosa que va fer que rebés tota classe d'influències. Va ser important la influència, doncs, de Perifeseon, d'Escot, d'Eurigènia, la Clavis, Física d'Honoris, d'Autun i la doctrina Anima Mundi, derivada, potser, de Timeu de Plató.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest Nadal, fes Sagrada Família. El 19, 20 i 21 de desembre de 6 de la tarda a 8 del vespre, vin a veure de prop l'escena del naixement del nen Jesús que hi ha a la façana. Activitat gratuïta. Més informació al web sagradafamilia.org. El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I've got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop,
Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and they carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. Starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
Amigues, amics, benvingudes i benvinguts. És possiblement un dels episodis més impactants sobre violència als Estats Units relacionada amb l'ús d'armes. Va passar el dissabte 3 d'octubre a l'estat de Tennessee quan una nena de 8 anys va morir pel tret d'una escopeta disparada pel seu veí d'11. El cas va commocionar doncs, el país sencer i part de la societat occidental, però per més impactant i esgarrifós que sigui el cas, poc a poc, i amb l'allau de noves notícies, com surten cada dia els mitjans de comunicació, aquesta història, que possiblement recordareu, anirà quedant desada en l'oblit. És el que ha passat amb els nombrosos tirotejos que hi han hagut a les universitats nord-americanes, entre d'altres casos d'aquest estil. Totes formen part, doncs, d'un llarg i dur currículum de violència, però en les nostres ments, doncs, en barregem els detalls i els confonem, perquè n'hi han hagut tants que ja no sabem distingir-los entre uns i altres. De tant en tant surten notícies sobre joves armats que entren a recintes universitaris als Estats Units i disparen. Tenen perfils diversos, alguns adverteixen amb prioritat a les xarxes, d'altres no. N'hi ha que ho fan amb arguments religiosos o perquè pateixen algun desequilibri. Sigui com sigui, si aquests capítols s'han repetit durant els anys, és perquè hi ha una falta clara de voluntat política per acabar amb aquest problema. Les pressions dels lobbies vinculats amb la producció d'armes i una forta cultura de la defensa arrelada en la societat nord-americana dificulta que es pugui posar fi a aquest drama amb més o menys solvència i curt termini. El tema que hem escoltat per començar el programa d'avui és For What It's Worth, de la banda coneguda Buffalo Springfield, una banda nord-americana dels anys 70 i 80. Doncs bé, precisament d'això és del que hem estat parlant aquesta setmana al Compromís Ciutadà, un programa que realitzem amb Toni Huguet a les vies de so i servidor, el meu nom Joan Ortiz i Serra, i ho hem fet aquesta setmana. Evidentment, doncs, parlo del tema de l'ús d'armes als Estats Units. Ho hem fet amb el Jordi Armadans, que és el director, com bé sabeu, de Fundipau, amic del programa. Fundipau, una de les entitats de casa nostra amb més trajectòria en construcció de pau.
El Compromís Ciutadà. Comunicació i consciència.
Benvingudes al Compromís Ciutadà. Aquesta setmana parlem del comerç i l'ús d'armes als Estats Units, sobretot de les armes lleugeres, i ho fem amb el director de Fundipau, que és el Jordi Armadans, i que està amb nosaltres. Moltes gràcies i benvingut.
Gràcies a vosaltres.
S'intenten fer coses o què als Estats Units per aturar aquesta violència amb les armes lleugeres?
La veritat és que sí que s'intenten. Hi ha gent i àmbit civil que estan fent moltes coses, i des del punt de vista polític i institucional, cada vegada que hi ha una matança, que hi ha un tiroteig, que hi ha una situació d'aquest tipus, es reobre una mica el debat als mitjans de comunicació, entre la classe política, de que com pot ser això, hem de fer alguna cosa, cal canviar això, cal reformar allò. Però la pràctica no s'acaba concretant mai res, fonamentalment perquè bé, doncs el Congrés i el Senat tenen majoria republicana i veten qualsevol tipus de reforma, per parcial, per moderada, per tímida que sigui, sobre el tema. Obama s'ha d'admetre que és un president i una persona en polític en aquest tema bastant compromès, bastant sensible. De fet, ja l'hem vist en els seus dos mandats, doncs, com moltes vegades després d'alguna d'aquestes matances. Estic recordant especialment la de Newtown, el 2012, a l'escola aquella de Sandy Hook, com va aparèixer profundament commogut i venint a dir que era absolutament impresentable que aquest país no fes alguna cosa per tirar endavant algun tipus de limitació més restricta del tema de la tinença d'armes, no? I cada vegada que hi ha hagut algun intent i que ha fracassat, ha estat molt contundent dient dir que és molt greu que els diputats, els senadors, treballin en contra de la seguretat de les persones i de les famílies, no? Vull que realment aquest tema cal admetre que ha tingut un paper molt actiu, molt ferm, però les majories són les que són, i per tant, bé, per exemple, el 2013 va haver-hi un intent, després d'aquesta matança de 20 nens a l'escola aquella, de Sandy Hook, l'intent de fer algunes limitacions en el tema de la tinença d'armes i l'accés a les armes, coses relativament moderades i prudents i assenyades, no? Com, per exemple, que no es poguessin comprar fusells semiautomàtics de forma tan accessible com fins ara, doncs llavors, i això doncs no va passar. I,
no
per
va
tant,
prosperar.
Va ser un bon intent, molt ben justificat, molt ben pensat, però la majoria republicana i alguns demòcrates no ho van acceptar.
Amb aquesta última setmana que hi ha hagut la mort de la nena de 8 anys a mans del seu veí de 11, pel tret d'una escopeta, sí, em sembla que el mateix president s'oferia a viatjar i conèixer la família de la nena, inclús. O sigui, parlant d'aquesta implicació que dius, no?
Sí, no. Jo dic, totes les vegades que hi ha hagut, i malauradament hi ha hagut diverses de matances o tirotejos els darrers 4 o 5 anys, Obama ha estat realment fent un discurs potent, contundent, i en el fons demostrant que si això passa és perquè no hi ha voluntat política de fer alguna cosa en aquest sentit, no? I per tant, ell en aquest sentit jo penso que es mostra derrotat fins i tot i frustrat perquè voldria anar més enllà, però de moment no ha pogut sortir-se'n.
I això per què passa als Estats Units?
Bé, hi ha molts elements. Hi ha una certa cultura política latent en el qual en un mateix còctel es posa el tema de la privacitat, del que seria la capacitat de cada persona de portar la seva vida més enllà dels... És a dir, un liberalisme radical que vindria a dir que l'Estat ha de tenir un paper molt limitat. Això, diguéssim, es referma amb la segona esmena de la Constitució americana que vindria a interpretar-se, tot i que és molt discutible, però vindria a interpretar-se que al marge que hi hagi exèrcit les persones han de tenir capacitat de poder-se defensar per elles mateixes, i per tant això...
Sí, subjectiu, o sigui, hi ha aquest punt d'ambigüitat.
Sí, sí, això es fa servir de manera molt directa, com ho hem dit, la Constitució referma, doncs, que...
O sigui, és per justificar-ho.
Sí, per exemple, és un redactat antic i, per exemple, hi ha qui interpreta que això estava pensat quan els Estats Units s'estaven construint i que, per tant, la idea d'unes forces armades nord-americanes és una cosa encara molt, molt així poc definida i, per tant, es podia interpretar que un cop existeix un exèrcit nord-americà i uns cossos de seguretat específics, que potser les persones ja podrien cedir aquesta capacitat, no? Això hi ha gent que interpreta així. Tot i que és cert que el Tribunal Suprem nord-americà ha avalat la interpretació més favorable a la tinença d'armes i doncs ha vingut a dir que la Constitució referma el dret de les persones a tenir armes, no? I això és com un frontispici que molta gent als Estats Units aprova i avala. També és cert que és un país molt extens, que hi ha moltes poblacions que estan molt aïllades i que, per tant, bueno, això en el que seria la justificació pràctica també alguna gent diu, home, és clar, és que si haig d'esperar que em vingui la policia de no sé on, doncs jo m'haig de poder defensar, etcètera, no? I al final tot això és un còctel que fa que políticament tingui un cost elevadíssim el fet d'intentar mesures per canviar aquesta situació, no? Tot i que també hi ha qui apunta que hi ha molta ciutadania que està molt preocupada per aquest tema i que, per tant, també hi ha probablement un excessiu lobby del lobby de les armes, una excessiva influència que distorsiona una mica també la percepció del que la gent realment potser estaria disposada a fer, no? Si pensem que aquesta reforma que comentàvem ara de limitar l'accés als fusells semiautomàtics, probablement això hi hauria majoria ciutadana, eh? Però el lobby de les armes és fortíssim, exerceix una pressió implacable sobre tots els diputats, diputades i senadors, tenen molta capacitat, molta força, i per tant el seu discurs, quan ells parlen, una mica tremola tot, no? Diguéssim, podríem dir, i per tant bé, és una força que acaba facilitant que aquest consens no s'acabi de trencar, no? Aquest consens tàcit sobre que tenim dret a tenir armes. No?
I tu has fet servir una paraula que és potser la més interessant de totes, que és defensar-me. No? La persona que viu allà diu, bé, puc defensar-me, que és l'argument que utilitza aquest lobby, precisament, no? Servir el concepte de defensar-se, de protegir-se, quan tots aquests atacs que estem veient de defensa no tenen res, sinó que són purament atacs, no?
Sí, sí, està clar que l'accés fàcil a les armes, que és el que passa als Estats Units, doncs suposa que, òbviament, una família, pensant en esquemes, una família pot tenir una pistola a casa per si alguna vegada passa alguna cosa que ens ataquen, però també pot ser que un desequilibrat, un feixista, un boig, un no sé què, doncs agafi aquella... o una persona que està molt frustrada i en lloc de canalitzar aquesta frustració per una altra via, com que té una arma a mà, doncs mira, pot tenir temptació. Llavors, efectivament, moltes d'aquestes matances i tortejos mai, per mi i per nosaltres, ha de tenir justificació cap situació d'aquest tipus, però la majoria són completament absurdes, a més, no només que no tinguin justificació política o moral, sinó que, a més, a la pràctica, denota que són situacions de desequilibri, no? Per tant, és evident, si tu poses l'accés a les armes fàcil, doncs les persones que poden tenir problemes, frustracions o que tenen desequilibris emocionals o psicològics, doncs les poden fer servir, és tan senzill com això, no? I, per tant, és com una bomba de rellotgeria, que tu la poses al metro i potser esclata o no, però, bueno, en tot cas, estàs facilitant que pugui esclatar, no? I això és igual. Assumir que el fàcil accés a les armes pot provocar situacions d'aquestes és d'haver una evidència palmària, no?
Jordi, deixem-ho aquí de moment i en un altre moment reprenem la conversa, sí?
Perfecte.
D'acord, gràcies.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Acabem d'escoltar un tema de Sia titulat Breathe Me, que ha sonat alguna vegada també en aquesta sintonia, precisament en aquest programa, un tema que ens encanta, que ens posa la pell de gallina. Déu fundi pau, el 24 de desembre de 2014 el Tractat sobre Comerç d'Armes va entrar en vigor. Ho va fer just 90 dies després que el 25 de setembre de 2014 s'arribés a les 50 ratificacions que calien per convertir el text en una norma vinculant. El text es refereix, evidentment, a aquest tractat. Després de 6 anys de negociacions diplomàtiques i amb més de 10 anys de campanya de la societat civil, el TCA, que és com es coneix el Tractat sobre Comerç d'Armes, ja és una realitat. El text obliga els governs a avaluar les transferències d'armes que realitzin per poder garantir que no seran utilitzades per cometre abusos dels drets humans, actes de terrorisme o pel crim internacional organitzat o en violacions del dret internacional humanitari. En cas que hi hagi el risc que els països de destí de les armes les utilitzin per algun d'aquests supòsits, el text obliga els governs a suspendre la transferència. Dèiem que és una norma vinculant. La manca de regulació mundial del comerç d'armes convencionals i munició agreuja els conflictes oberts, incrementa la pobresa i afavoreix que es cometin abusos contra els drets humans. L'expansió constant de la globalització també contribueix a dificultar el control d'aquest comerç. Es produeixen components en diferents parts del món que s'envien i es munten en altres països sense que ningú controli les operacions. En la majoria dels casos, les legislacions locals de comerç d'armes no s'han adaptat a aquests canvis. Tot i que les lleis estatals o regionals són importants, doncs també són insuficients per frenar les transferències irresponsables d'armes i municions entre països. Mentre, però, nosaltres doncs, seguim parlant amb en Jordi Armadans, que és director de Fundipau. Així que, Jordi, tornem als Estats Units. Quantes armes aproximadament hi ha en aquest país?
Doncs mira, les xifres més aproximades serien uns 270 milions d'armes. Estem parlant d'un país que té 321 milions.
Buah.
Per tant, pràcticament podem dir que hi ha una arma per persona, que Buah. És una xifra espectacular i que, de fet, constitueix el país amb més armes lleugeres a disposició de mans privades, eh? És a dir, més enllà del que tinguin els exèrcits o les coses de seguretat. I, per tant, estem parlant realment d'una xifra brutal.
Que possiblement també... És a dir, mans dels exèrcits també possiblement és dels països,
sí, sí,
no?
Sí, evidentment. Els Estats Units tenen l'exèrcit més poderós del món, està clar, però la dada que és el país en el qual la gent té més disposició a casa seva d'armes, doncs, òbviament, és així, no? I, per tant, i aquesta associació d'una persona a una arma, pràcticament, és una xifra que ens indica la quantitat de concentració d'armes que hi ha, no? Per situar-nos... Estem parlant de que molts països europeus, per exemple, tenen una relació de 1 a 10, per exemple. Eh? És a dir, que realment estem parlant que...
I encara em sembla força, eh?
I en alguns països és molt menor, però en tot cas, per veure doncs, que l'associació, una persona, una arma, eh? No una persona amb vots, una persona amb arma, és realment molt bèstia.
Una persona amb vot, una persona amb arma. Sí,
exacte.
I de quin tipus d'armes?
Pues això són pistoles, fusells, rifles, etc, etc.
I per accedir-hi es necessita algun tipus de requeriment?
Aviam, aquí és teòricament, lògicament quan tu vas a una botiga als Estats Units i vols comprar una arma d'aquest tipus, has de, bueno, doncs fan una recerca en tema d'antecedents, per exemple, antecedents penals, no? Si has estat a la presó, si has assassinat algú, o també antecedents de salut, no? Si tens desequilibris psicològics, etc, etc. Teòricament això es fa. Hi ha dos problemes, per ser importants. El primer és que a vegades això, els estats, cada estat té, podríem dir, uns nivells de protocol diferents, alguns matisos diferents, que fa que a vegades la informació no es pugui compartir bé entre tots els estats. No? És a dir, que globalment parlant, una persona que intenta comprar a Texas, doncs en un altre estat, no s'acabi de traspassar bé la informació, no?
De saber o els si criteris, tens vols dir.
Sí, o exemple, els criteris són menys estrictes o més estrictes, s'apliquen més estricticitat o menys, i per tant, aquí s'han detectat falles, diguéssim, del que seria la comunicació interna entre els estats. Però el problema principal és que els Estats Units, com que la cultura de les armes és molt present, és molt normalitzada, coses que aquí ens semblen molt difícils d'entendre, allà es fan fires d'armes amb molta normalitat.
I amb criatures, i fins i tot diuen activitat familiar, cosa
que
em sorprèn.
Sí, un diumenge se'n va a passejar, i mires els estants, i compres una arma, i també es compren moltes armes per internet. I què passa? Que tant en aquestes fires com en el tema d'internet, no hi ha aquests controls. Per tant, les armes que es venen en aquests dos àmbits, fires i internet, escapen al control. I, de fet, es calcula que entre un 40 i un 50% de les armes que es venen als Estats Units són per aquestes dues vies. amb la cosa, podríem dir que només la meitat de les armes dels Estats Units s'han venut tenint en compte els antecedents de les persones que compren aquestes armes. Per tant, clar, és evident que el forat està molt clar, no? I una de les reformes que habitualment sempre es planteja quan parlem d'això és precisament que totes les vendes i transferències d'armes als Estats Units tots hagin de tenir el requeriment de mirar els antecedents de les persones compradores. Però tampoc no es va aprovar, per tant, continua sent així, no? Per tant, bé, la facilitat amb la qual hom pot accedir a comprar amb els Estats Units és realment molt important.
I a més em fa l'efecte, o m'ha semblat veure en algun documental que parla de fires, que ja es va buscar el futur client, és a dir, el nen, amb armes de colors.
Sí, és a dir, s'ha de...
Trobo al·lucinant, eh?
Des d'aquesta cultura de les armes, en què no es valora negativament les armes, clar, hi ha moltes coses que a nosaltres ens xoquen que allà són molt normalitzades, no? És a dir, això, doncs, una família que regala un curs als seus fills perquè aprenguin a disparar. I això a nosaltres ens semblaria una animalada, no? Un mal pare o una mala mare, diguéssim, i allò és una cosa que es veu bé, no? És a dir, que mira, t'apunto aquí perquè aprenguis a disparar, perquè tinguis la capacitat de saber-ho fer, i això amb edats molt joves, no? I que, per tant, bé, és una cultura de les armes molt normalitzada i produeix aquestes imatges prou grotesques.
Impactants,
no?
sí. I el tema del lobby, perquè aquest és un tema molt interessant. Quins són aquests lobbies i com treballen?
N'hi ha moltíssims, però fonamentalment podem posar la icona de l'Associació Nacional del Rifle, que és una associació molt poderosa, té una base social brutal, centenars de milers de socis, té molts polítics, diguéssim, que són membres de l'associació, per tant, ja d'entrada, diguéssim, té diputats i senadors que segueixen el fil parlant de les seves directrius. És una associació amb molta presència mediàtica, molt forta, i que d'alguna manera ha aconseguit en els darrers anys situar-se com un actor que fa una influència política determinant. Podríem dir que històricament la Associació Nacional del Rifle era bàsicament una associació de caçadors i de gent que dedicava al tema de les armes en clau esportiva, podem dir, i que tenia un pes relatiu, però que en els darrers 40 anys doncs, ha anat ocupant una centralitat política, un discurs molt beligerant, i ha fet doncs, que bé, la majoria dels presidents dels Estats Units dels darrers 40 anys més o menys hagin estat o activament contents i activament displicents amb les demandes d'aquest lobby o, podríem dir, que sotmesos una mica implacablement, encara que no volguessin, a la força d'aquest lobby, no? I bé, la veritat és que, a més, no tenen massa angúnia, diguéssim, són davant d'aquestes situacions d'atemptats, de tirotejos, de matances. No, un pensaria, potser estan durant 2 mesos callant i no diuen res, no?, fins que passi la mala maror i després tornen a reclamar el dret a les armes. No, normalment el mateix dia, l'endemà, fan declaracions públiques en les quals venen a dir que qualsevol limitació a la tenència d'armes és un error, que no serviria de res i que, per tant, endavant i cap problema, no? És a dir que...
Inclús culpen de que la gent no estigui més armada
encara,
no?
Sí, és a dir, una cosa que aquí ens semblaria un acudit del Polònia, allà és un argument que es fa servir, és a dir que quan va haver-hi el de Sandy Hook, que van ser 20 nens morts i 8 adults morts, la societat nord-americana probablement és el moment que més commocionat ha quedat amb totes les matances dels darrers anys, pel fet que eren nens i nenes, i per tant va haver-hi molt impacte emocional, doncs l'endemà mateix, sense massa problema, el vicepresident de l'associació va dir, bueno, aquí el problema és que l'escola no estava ben garantida la seguretat, i per tant, si els professors, si els concerts, si tothom hagués tingut armes, això no hagués passat. I es van quedar tan tranquils.
I pim-pam.
Sí.
Jordi, gràcies. Seguim parlant més endavant?
Perfecte.
D'acord.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Aquí, l'optimisme dels Beatles, un optimisme que sovint necessitem, una cançó que sempre ve de gust escoltar, amb una melodia bonica, un ritme alegre, Here Comes the Sun, dels Beatles, com dèiem. I ara fem la cita d'Antonio Caño, del desembre del 2012, des de Washington, i concretament pel diari El País. Diu, Estats Units, i llegeixo literalment, adora les armes. Aquesta és una realitat. Un 69% de la població confessa haver disparat alguna vegada i un 47% reconeix que té almenys una arma a la seva casa, segons enquestes de Gallup. Però la cultura de les armes, connectada a les arrels d'aquesta nació, ha estat també utilitzada per l'Associació Nacional del Rifle, la NRA, el principal lobby del sector per la defensa d'un negoci molt lucratiu que ha crescut desproporcionadament en els últims anys. En tot cas, en aquest país ha sobreviscut certament un esperit de desconfiança cap a l'Estat que porta a molts ciutadans a assumir ells mateixos la responsabilitat de protegir a les seves famílies, diu Antonio Caño. Deia, millor dit. Això s'uneix a un estil de vida en comunitats allunyades dels centres urbans que fa difícil el compliment per part de les autoritats de la seva obligació de mantenir segura a la població. Va ser, no obstant això, la irrupció de l'NRA, com dèiem, aquesta Associació Nacional del Rifle, en la política el que va portar les coses fins al punt on es troben avui. 300 milions d'armes en mans privades i uns 30.000 morts a l'any, inclosos uns 14.000 per suïcidis per armes de foc. Parlem dels Estats Units, i torno a citar la font, el diari El País, el mes de desembre del 2012, signant aquest article Antonio Caño. Deia, la NRA existeix des de mitjan del segle XIX, però sempre va ser una organització d'aficionats a la caça i a les armes en el seu sentit més recreatiu. La seva transformació en lobby de la indústria de l'armament no es va produir fins al 1975, i la seva participació en la política arribava una mica més tard. Ronald Reagan va ser, el 1980, el primer candidat presidencial oficialment recolzat per l'NRA. Des de llavors, el seu ascens ha estat vertiginós. Avui és l'organització que més diners gasta en campanyes polítiques i que més influència té al Congrés, on molts dels seus membres li deuen l'escó. La seva estratègia és senzilla, propagar la por perquè la gent s'animi a comprar armes. Amb Barack Obama a la Casa Blanca, més por i més armes. L'últim any, rècord històric de ventes. Vistes aquestes circumstàncies, ens preguntem quants capítols de violència hi ha anualment als Estats Units vinculades amb les armes domèstiques. Jordi, veiem si tu ens pots fer alguna indicació al respecte.
Mira, llegia fa poc, aquest 2015, el que portem de 2015, ja havia hagut quasi 300 tirotejos, 300 situacions en les quals les armes havien estat actives, no? I, per tant, hi havia hagut doncs, algun ferit, algun mort, etcètera, etcètera. Això vol dir més d'una per dia, eh? És a dir que, per tant, realment estem parlant d'una xifra molt Carai. Important. Però si fem, per exemple, dades agregades, em sembla important de situar, perquè a vegades pot semblar que sí, que estem parlant d'un doncs, problema puntual, no? De la matança que surt a la tele perquè és molt espectacular, però hem de recordar que en els darrers, per exemple, del 2004 al 2013, 316.000 persones van morir per situacions doncs, de violència armada als carrers. I per usar armes lleugeres i curtes.
Quantes morts al mes es considera que hi ha conflicte armat?
Per exemple, en molts estudis es considera que 1.000 morts l'any per situació de violència política doncs és considerat és un conflicte, hi ha un conflicte armat. Per tant, aquí estem parlant de que els Estats Units estan les morts per violència armada als Estats Units de cada any, que deuen ser al voltant dels 30.000, supera de llarg molts conflictes armats que avui hi ha al planeta. No? Per tant, no, són unes xifres realment molt importants, per això la percepció que això no es pot deixar eternament així és una percepció que, clar, realment vincula el fet de defensar la vida de les persones. No? I això em sembla molt important, perquè a vegades quan fem aquests debats sol considerar-se que hi ha com dos pols, no? El del que defensa doncs, que la gent pugui defensar-se amb les seves armes, aquí hi hauria un dany col·lateral, que a vegades passen algunes coses, i l'actitud moral, ètica, de dir no, és que les armes són dolentes, etc etc. Jo crec que hem de dir molt clarament que des d'un punt de vista de discurs estricte de defensa de la vida humana i de la seguretat de les persones, això és una situació d'amenaça clara, no? És a dir que vincular la defensa de les persones amb la tinença fàcil i accés a les armes és racionalment un absurd, perquè aquestes xifres parlen per si soles, no? Uh-huh. Són xifres que demostren que l'accés fàcil a les armes provoca moltes morts. I tenint en compte que moltes d'aquestes morts, a més, són absolutament tràgiques i sense participar de cap situació ni de cap baralla, sinó que són receptores passives de coses que passen, doncs encara és més greu i més evident que això caldria fer-hi alguna cosa, no?
De fet, maten més que les armes de destrucció massiva, no?
Sí, sí, bueno, i fins i tot, bé, avui dia sabem, hi ha una amenaça de terrorisme jihadista internacional molt potent, molts tentacles, el que abans era Al-Qaeda, el que ara és l'Estat Islàmic, i han mort molts més nord-americans, molts més, per ús d'armes lleugeres dins del país, entre ciutadans nord-americans, que no pas ciutadans nord-americans assassinats, matats o ferits pel terrorisme internacional. No? I això, en un moment en què se'ns diu que el terrorisme és la principal amenaça, també hauria de fer pensar de que potser s'haurien de prendre decisions i polítiques per evitar aquestes morts. No? Mm-hmm.
Altres qüestions, Jordi, perquè hem comentat el tema dels conflictes armats, i una de les coses que diu el Tractat de Comerç d'Armes és que no es pot exportar en aquells països on es vulneren els drets humans. Estats Units, on exporta, i segona part de la pregunta, diguéssim, algun d'aquests països és un lloc on es violen els drets humans?
Sí, Estats Units és és el principal exportador d'armes del món. Hi ha hagut anys que pràcticament doncs entre un 30 i un 40% de les armes exportades eren seves, i exporta en molts llocs. I a banda d'exportar en el sentit purament, podríem dir, comercial, no? Dic, mira, doncs la meva empresa nord-americana aconsegueix aquesta venda d'aquest lloc, a banda d'això, és un país molt actiu en el que en podríem dir doncs, la política internacional, regional de moltes zones del planeta, i que, per tant, moltes vegades, de forma conscient, com una decisió política, fa una transferència de despesa, de diner, d'inversió, o d'armes, o de combatents, fins i tot d'entrenament de combatents, a molts països del món. No? Per exemple, els Estats Units té acords militars preferencials, doncs, amb Egipte, amb Israel, amb Aràbia Saudita. Per tant, en aquest sentit, estem parlant doncs, de que hi ha una exportació, podríem dir, del que seria tota la dinàmica militarista molt conscient a molts llocs, i els que t'he esmentat, per exemple, són casos en els que les llistes de vulneracions de drets humans surten clarament mencionats, no? I, per tant, en aquest sentit, és una col·laboració directa o indirecta, però evident, amb situacions de vulneració de drets humans, no?
Clar, sempre és dir, no, jo els hi venc amb ells i ells ja no em faig responsable de l'ús que em facin, no? Però el tractat,
el tractat
és vinculant,
sí,
o no?
El tractat, primer hem de recordar que és molt recent, és a dir, que aquest agost s'ha fet la primera conferència als estats membres per començar a desenvolupar-lo, però després, clar, hi ha la casuística, els estats que són signants i que ratificadors del tractat, per tant, són estats membres de ple dret del tractat i estan obligats a fer totes les disposicions del tractat, però hi ha estats que no són membres del moment del tractat i hi ha estats que han firmat però que no han ratificat, que és el cas dels Estats Units, que Obama va estar per la seva signatura. De moment no s'ha portat a ratificar, vol dir passar per les cambres parlamentàries. És evident, és evidentíssim
que no passarà,
que si Obama ho portés li tombarien, per tant, de moment doncs, no ho ha portat. I per tant, els Estats Units, jurídicament parlant, no està vinculat amb el tractat, tot i que sí que pel fet d'haver-lo signat i d'haver participat en les deliberacions i d'haver condicionat els resultats, moralment està vinculat una mica amb el que seria les disposicions del tractat.
Aquí es nota molt, no?, el que has comentat ja abans, de que la voluntat del president està claríssima i de com el frenen els lobbies i,
sí,
i la
sí,
resta
sí.
de...
Claríssim. Això ja va passar amb Clinton, quan el Clinton va estampar la seva signatura en el Tribunal Penal Internacional, en l'acord contra les mines, però mai s'ha ratificat, perquè la majoria republicana i part demòcrata no ho acceptaria. Per tant, alguns dels passos interessants que s'han donat als Estats Units amb aquests temes és perquè algun president s'ho ha cregut, però realment la majoria política del país no està al darrere.
Mm-hmm. Jordi, deixem-ho aquí de moment. I d'aquí una estona parlem d'altres coses que tenen a veure amb l'armament i que tu segurament ens pots explicar, d'acord?
Fantàstic.
Gràcies.
El compromís ciutadà. Jo canvio. Tu canvies. Tots canviem.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing,
fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Un tema de Cat Stevens per seguir endavant amb el compromís ciutadà d'aquest dissabte, més que coneguda melodia Morning Has Broken. Fem ara referència a les paraules d'Esteban Villarejo, concretament al diari ABC, i també al mes de desembre del 2012, com dèiem, de les del País, que hem llegit fa abans d'escoltar una mica més en Jordi. I, per cert, que totes aquestes reflexions i articles que es van publicar, en aquest cas al diari ABC, doncs, es desprenien o van ser a propòsit de la matança que va haver-hi a Connecticut. I deia, com deia Esteban Villarejo, abraça la llibertat. Amb aquest lema es presenta a l'Associació Nacional del Rifle Americana. Aquesta organització no és cap club de friquis, com de vegades pugui semblar aquest costat de l'Atlàntic, sinó un totpoderós lobby de 4 milions de nord-americans que, fundat el 1871, té consagrat per si el deure de protegir i defensar la Constitució dels Estats Units, especialment en allò relacionat amb els drets inalienables a adquirir, posseir, col·leccionar, portar i gaudir del dret d'usar armes. Aquest dret de possessió d'armes té la seva font de dret en la segona esmena a la Constitució, doncs, del mateix propi país, que curiosament, doncs, ja té més de 220 anys aquesta esmena, i que són 15 menys que la Declaració d'Independència dels Estats Units, que es va produir l'any 1776. És a dir, des del moment en què es declara la independència fins que doncs, es permet o es redacta aquesta segona esmena a la Constitució, passen només 15 anys. Molt ràpidament els Estats Units vol reconèixer l'ús, el dret d'ús d'armes, no? Precisament aquesta segona esmena, segueix dient Esteban Villarejo al diari l'ABC el mes de desembre del 2012, diu, sempre va ser objecte de debat interpretatiu entre defensors del control d'armes i els que advoquen per la permissiva legislació actual. Uns esgrimien que aquest dret solament requeia a les forces armades. Uns altres defensaven que, a més, el dret era extensiu al comú dels mortals, que podrien tenir així un llarg accés, millor dit, un accés al foc en cas que aquesta milícia s'extralimités. És el segle XVIII, literalment la segona esmena diu així, i llavors la cita, obre cometes, diu, sent una milícia ben regulada necessària per la seguretat d'un estat lliure, el dret del poble a tenir i portar armes no ha de ser infringit. Aquesta setmana, doncs, hem estat abordant la qüestió de l'ús d'armes, sobretot als Estats Units. ho hem fet doncs, a propòsit de la mort d'aquesta nena de 8 anys en mans del seu veí, que en tenia 11. El nen li volia demanar a la nena que li ensenyés la mascota i la nena s'hi va negar i va anar cap a casa seva. El nen va agafar una escopeta que hi havia en un armari que no estava tancat amb clau, va agafar l'escopeta, se'n va anar a la finestra i des de la finestra a casa seva va disparar contra la nena que estava en el jardí. Del costat, la nena va quedar molt mal ferida, estesa a terra, la van portar a l'hospital i a l'hospital doncs, va morir al cap de poca estona. També hem parlat del tractat de comerç d'armes amb en Jordi Armadans i la seva regla d'or, que és no vendre a països on es podrien cometre violacions dels drets humans. Clar, evidentment, tenint a nosaltres doncs, tot un director de Fundipau amb nosaltres, no ens volem estar de preguntar-li altres qüestions que tenen a veure amb l'armament, i una d'elles és precisament aquesta, si Espanya està o no exportant armes a països que puguin violar els drets humans, Jordi.
Espanya, cal dir que des del 2007 té una llei que regula el comerç d'armes, que d'una manera, si ara molt sintètica, per no allargar-nos, incorpora d'alguna manera aquestes premisses del tractat, i a més està subjecte a les posicions comunitàries europees, que també diuen el mateix. Per tant, podríem dir que a partir d'ara Espanya té tres controls, la llei espanyola, les normes europees i el tractat internacional, que tots ells venen a dir que abans d'autoritzar una venda d'armes has de tenir present doncs, el nivell de drets humans, el nivell de violència, etc. Espanya ha millorat molt pel que fa a transparència. Hem de recordar que fa 10 anys no estava obligada a donar cap dada pública sobre el que feia a nivell de comerç d'armes. Ara sí, fa uns informes, nosaltres ens mirem i que contravalorem.
Són creïbles o no?
Els informes sí, no, els informes, les dades que donen són certes, no hi ha cap problema aquí. El que sí que, des de la nostra perspectiva, doncs hi ha un 20%, podríem dir, depèn de l'any, però un 20% de les vendes que es fa cada any doncs que van a països que, al nostre entendre, són països que haurien de no haver pogut accedir a aquestes armes, perquè o bé tenen un historial de drets humans i un present de drets humans doncs molt discutible, o bé perquè hi ha situacions de violència en les quals aquestes armes poden acabar afectant aquestes situacions, incendiant encara més el problema. I, per tant, bé, hem fet molta pressió, hem fet molta denúncia, però de moment encara no hem estat capaços que Espanya respecti profundament la seva pròpia llei, la disposició comunitària i a la llarga també que el tractat. No? Per nosaltres el tractat en aquest sentit ens ajuda molt perquè és un element més que fa que Espanya hagi de fer les coses més bé el que feia. No? Quan només existia la norma europea només era una, però després la llei espanyola, després el tractat, per tant entenem que tot ajuda a que hi hagi més observància sobre el que fa Espanya i per tant el govern se senti cada cop més forçat a fer les coses bé. Hi ha hagut un problema els darrers anys que probablement ha disparat una mica el que seria, podríem dir, la manca de voluntat política de complir bé la llei per part del govern espanyol, i és una doble tenalla, no?, de la crisi econòmica que ha fet que doncs, moltes previsions pressupostàries s'hagin hagut de reduir. I alguns
s'han reduït realment, sí?
No, o sigui, la despesa militar no s'ha reduït de forma significativa i ha fet alguns anys amb increments posteriors s'ha acabat fent més gran del que era inicialment, però sí que és cert que alguns compromisos de compra d'armes que Espanya havia compromès amb empreses eren tan grans, eren tan astronòmics, tan fora de la normalitat, que Espanya veia que no podia complir. Llavors, què passava? Això volia dir que les empreses que es tenien, diguéssim, teòricament, doncs, compromès de fer aquest tipus d'armes i que el govern els hi compraria, es veien afectades i, per tant, calia pagar-los algun tipus d'indemnització. Llavors, el que ha fet el govern és negociar amb aquestes empreses i entenem, això no és una cosa pública, però entenem pel que estem veient i pel que està passant, que el govern el que fa és intentar compensar aquestes no vendes d'armes que tindrà per culpa de la situació econòmica d'Espanya, tot ampliant el mercat exterior. I, per tant, per això el ministre Morenés l'hem vist molt proactiu, signant acords amb molts països, fent visites que moltes vegades poden ser enteses simplement com visites comercials per fomentar comandes cap a les empreses espanyoles. I això ha fet que el nivell de control, el nivell de compliment de la llei s'hagi relaxat enormement, diguéssim, no? I, per tant, en aquest sentit, doncs, per exemple, les operacions com les que està intentant fer amb Aràbia Saudita d'uns carros de combat, un país que des del punt de vista estricte de drets humans és impresentable, però des del punt de vista d'operacions i accions militars a la seva zona és altament preocupant. El que està fent el Iemen, per exemple, és escandalós. Per tant, té tots els números perquè no se li puguin vendre armes i Espanya no ho ha aconseguit, però està intentant. Si no ho ha fet és perquè senzillament no s'ha tancat l'acord. Però el govern espanyol, des d'allà, i el govern Zapatero, està intentant fer una gran operació amb Aràbia Saudita. Per tant, en aquest sentit, es cal dir que Espanya fa bé el tema de transparència, però no està fent bé el tema de control, segons les seves pròpies lleis.
Una altra qüestió, ja que ens hem anat cap a aquesta zona del Pròxim Orient, és saber una mica com valores aquesta intervenció russa a Síria, i amb això acabaríem, Jordi.
Bé, Síria és un drama impressionant. Portem 4 anys de desastre humanitari bestial, i en el qual la majoria de països de la zona, de poders de la zona, de potències internacionals, senzillament no els hi han portat gens la vida dels sirians i de les sirianes, no? I això que tenim ara, doncs, és una nova demostració de que les actuacions de molts països de la zona i de les potències internacionals es deuen a altres criteris, però que no tenen res a veure amb la protecció de la població civil. Rússia diu que combat estat islàmic, és una amenaça, a més té, podríem dir, el cinisme de dir que, com que hi ha un problema de refugiats greus, cal atacar estat islàmic per evitar això, però totes les dades apunten que el que està fent és apuntar al règim de Bashar al-Assad, que ataca indiscriminadament zones d'estat islàmic i zones de rebels sirians que no tenen res a veure amb estat islàmic. Per tant, en el fons, el que podríem dir és que està reforçant. Sabem que a Síria hi ha la part controlada pel règim, la part controlada per rebels sirians cada cop menor, la part controlada per kurds, la part controlada per l'estat islàmic. Doncs si en el seu moment Turquia el que va fer va ser amb l'excusa d'estat islàmic afeblir les posicions kurdes, ara Rússia el que està fent és afeblir les posicions dels rebels sirians que no són necessàriament jihadistes. Per tant, en aquest sentit, la seva actuació bàsicament és un servei a Bashar al-Assad.
No, és que a mi em recorda algun capítol de la Guerra Freda en la que dos grans blocs es troben sobre el terreny, però sense acabar-se implicat del tot. És a dir...
En el cas d'Ucraïna i en el cas de Síria és evident que les potències regionals, en el cas de Síria, Iran i Aràbia Saudita, i en el cas de les potències internacionals, Rússia i Estats Units, estan actuant en un lloc tercer, en lloc de dirimir les seves diferències directament. No? I, per tant, en aquest sentit, és altíssimament irresponsable el que estan fent, altíssimament.
Jordi Armadans, director de Fundipa, moltes gràcies per la teva dedicació.
Gràcies a vosaltres.
Aquesta setmana a nosaltres.
Encantat. Propera,
que vagi bé. Blow my mind. Here it comes. Bring a little loving, honey. En fi, després de totes aquestes informacions i reflexions a propòsit del dret de comerç i d'ús d'armes als Estats Units, ho hem fet amb el Jordi Armadans, el director de Fundipau, i després d'haver escoltat aquest tema Milk and Toast and Honey de Roxette, nosaltres doncs ens acomiadem. Hem estat el Toni Huguet a les vies de so, servidor, el meu nom Joan Ortiz i Serra, que espera doncs retrobar-se amb tots vosaltres a partir d'aquest dilluns amb més seccions, perquè recordeu que el Compromís Ciutadà s'emet de dilluns a divendres a partir o al voltant de 11:45 del matí, i que cadascuna de les seccions, que duren 10 minuts aproximadament i que fem de dilluns a divendres, la recopilem en aquest programa especial els dissabtes de 8 a 9 del vespre. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera.